I també, com no, una penya molt emblemàtica com és la Merla, i tenim a José Pascual Colás. Bon dia.
Bon dia.
José Pascual Colás, que és actual president de Festes, i va ser també president de penyes, no?
Sí, també de la Comissió de Penyes, sí.
I president de la seva penya?
No, en la penya La Merla, salvo dos momentells puntuals, al llarg dels 40 anys de la història que té ja la penya La Merla, sempre és la mateixa persona, perquè fa molts anys doncs, fem eleccions anuals, però sempre així el mateix, al final allò de dir, som tontos i tots tenim clar que té que ser aquesta persona perquè, diguem, fer votacions. Entonces, des de fa ja molts anys que no n'hi ha votacions. És el senyor Josep Pascual Sancho i Robert, president de la Penya La Merla, vamos, mentre visca i que...
I per molts anys, no?
Sí.
Quan naix la Penya La Merla?
La Penya La Merla naix al... Bueno, diguem oficialment al setembre de l'any 1979, que és quan se produís l'esclat fester que propicia pues, això, un esclat imprevist, impensable, desconegut, fiquem-li tots els adjectius que vulguem, donat pues, moltíssimes circumstàncies, però sintetitzant, pues, n'hi hauria que ficar-se en el context de l'època, com dic, setembre del 79, en aquest cas pues, Franco feia molt poc que havia faltat, i pues, aquelles ànsies, diguem, de llibertat, de democràcia, pues, en el món fester se van reflejar simplement allò d'ocupar el carrer. Ara tot el que ens pareix normal, pues, en aquella època no era tan normal, i totes aquelles circumstàncies pues, van quedar, diguem, reflejades a partir de l'any 79, encara que prèviament, pues, des d'ací un reconeixement a la penya Llimonaví, que l'any anterior ja havia fet algun pinito en la cabalcata de la Taronja i la penya La Brusa, i la suma de tants i tants factors van fer pues, que això. I com dic, la penya La Merla va ser una de les 22 penyes que al setembre del 79, després de diverses reunions, pues, van fundar la Comissió de Penyes i tot això
vostè,
hasta avui.
José Pascual, tu has aportat una penya més com és La Brusa, perquè sí. Teníem coneixement de que va ser Llimonaiví la que va estar en setembre del 78, però tu me dius que La Brusa també va estar en setembre del 78?
No. La Brusa, diguem, per lo que informació que jo tinc, seria, diguem que al maig del 79 ja com a col·lectiu ja van a començar un poquico a funcionar. Diguem que això seria un altre germen de lo que va passar al setembre, no? La Brusa pues, estava formada per una sèrie de persones molt, molt representatives de distintes parts, diguem, de la societat vilarrealenca, que pues, també tot allò va propiciar això, que aquell col·lectiu fora molt actiu i que tinguera unes inquietuds, com dic, pues, relacionades amb el que comentava de tot aquell esclat, de festa, d'ocupar el carrer lliurement, sense problemes, totes aquelles circumstàncies que avui dia pues, poden sonar un poc.
Sí, rares. Rares, jo faig este xicotet de repàs per a que la gent jove de ara, que s'ha sentit tan oprimida en este confinament, vegera com maneures i s'esclat de llibertat. Per això parlen tots vosaltres. Me parlava Enric Martí, que és un dels fundadors de la penya El Guitarró, de que eren 25 penyes. I tu me dies, quantes penyes eren oficials?
Al setembre de 1979, 22. Antes de que acabara l'any, més col·lectius van veure pues, que allò era, entre cometes, molt bonico, no? I se van apuntar més col·lectius a la Comissió de Penyes. Però al setembre del 79, per la documentació que jo he trobat, 22.
I en la penya La Merla, primer, com vos junteu i com naix el nom?
Ens juntem, doncs, bueno, com quasi tot és col·lectius festers i si m'apures inclús no festers, no? Pues, l'afinitat, l'amistat, pues, familiars més o menys directes d'aquell grup d'amics que van formar el nucli originari, que 40 anys després continuen sent membres de la penya de la Merla, etc. O sigui que més o menys pues, això seria el motiu. I pues, després allò de que pues, el germà d'aquell grup d'amics, pues tenia uns altres amics i també s'ajunten, etcètera, etcètera, no? I el nom, pues el nom també és un poc curiós perquè ja estem el mateix, no? Avui en dia pues, sona xino, però la taverna de Llúcio, que la gent que tindrà certa edat pues, la recordarà, que estava al carrer Santa Llúcia, pues allí pues mos reuníem i allí pues almorzàvem, sopàvem, etcètera.
En quin carrer estava la taverna de Llúcio?
Estava al carrer Santa Llúcia.
I allí vos reuníeu una colla d'amics i a partir d'ahir decidiu... Tu recordes aquell moment on decidiu cedir a la penya a la Merla?
Sí, se fiquen damunt la taula pues, varios noms, i, però allò de que ningú mos acabava de convèncer, diu, dels contertulios, no? dels amics, pues, allí diu, la Merla. I en el moment en què ell diu la Merla, allò que...
Ho va veure clar, no?
Que te s'encén, ja no va haver discussió. Crec que a molta gent de Vila-real no fa falta explicar-li el que és la Merla. Té moltes connotacions, inclús festeres, etcètera, etcètera. I,
quants anys tenies, José Pascual?
Sense discussió.
Quants anys tenies?
Pues jo feia poc que havia acabat la mili, tenia 22 anys, 23 anys, hi havia companys, amics que estaven fent la mili, o sigui, que ens va pillar en eixa edat, aproximadament, tots estàvem per ahí, entre 20, 21 anys, 22, 23, estàvem la majoria d'aquella colla d'amics. Les nòvies, pues, eren un poc més jove, com a anècdota, pues, jo recordo que vaig ser el primer d'aquests amics que em vaig casar al setembre del 79, precisament, pues mira, 23 anys tenia, sí, quan jo em vaig casar, i en la meva boda cantaven l'himne de la penya de Merla, claro, i això pues, sona... Claro.
Però, Donat Conder, a diferència del guitarró, que a més tu també recordaràs, que eren gent molt jove, és dir, la Merla se consolida més com una penya en més parelles, en més, com si diguem, més assentats, més en ganes de construir unes noves generacions, no? de penyes.
Sí, a veure, al llarg d'aquests 40 anys, tantes i tantes penyes, tants i tants col·lectius, han utilitzat diferents fórmules de funcionament, i totes són bones, però molt variades i molt distintes. En la penya del Guitarró, jo recorde gent que contava que aquells primers anys van arribar a ser 200 i pico, quasi 300, i claro, recorde que una vegada algú me contava que quan arribava la setmana de festes entrava dins del casal de la penya del Guitarró i allinyava gent que és que no la coneixia.
Que no la coneixia.
Claro, aquesta quantitat de gent tan gran pues, propicia això. En el cas concret de la Merla, pues, aquell grup creador originari, que com dic, 40 anys després continuen sent membres de la penya de la Merla, pues, d'una manera o altra sempre ha sigut el generador principal de la penya i d'una manera més o menys clara o no clara. A partir d'uns quants anys sí que ho van tindre clar. Al principi no, allò de procurar no admetre a tot el món, entre cometes, una perquè, per exemples com el que acabé de comentar, que m'he comentat amics de la penya del Guitarró, i l'altra, pues, allò perquè la penya, diguem, entre cometes, era nostra, nostra en el bon sentit de la paraula. Avui en dia, tant jo com molts dels meus amics, no, la nostra vida no l'entenem sense la penya la Merla, forma part. Sí. De la nostra vida, els nostres fills han nascut allí, s'han criat allí, han gaudit de les festes allí, ara la majoria, pues, ja, lògicament, són molt majors i fan, tenen les seves pròpies penyes, fa anys, quan vam celebrar pues, tants i tants aniversaris que hem celebrat, inclús, per exemple, quan vam la construcció del nou casal, que la penya de la Merla, pues, crec que tot el món sap que possiblement siga el més especial de tot Vila-real, pues, vam estar mirant i hi havia quasi 20 penyes en fills de la penya la Merla.
Claro, però això parlàvem de que era un poc ixe generador de penyes consolidades, de penyes familiars, de penyes que vivien un poc en comunitat en les festes. Per això pense que les anècdotes no serien com les de la penya al Guitarró, però també en tindran, no?, d'anècdotes dins de la Merla.
En 40 anys, molts, vam escriure un llibre que se diu Històries, Papers i Penya, vam escriure un altre llibre de les 24 hores de bàsquet, perquè ja tornem, no?, en aquells inicis, les no sols era ganes de festa, era ganes de fer tantes i tantes coses.
Sí.
Les penyes festelles de Vila-real han fet moltíssimes, moltíssimes coses en distints apartats gastronòmics, esportius, culturals. La penya del Guitarro, per exemple, els premis maig de narrativa breu, crec que no fa falta explicar. La penya de la Merla va ser durant molts, molts, molts anys el club federat de Vila-real.
Uh-huh.
La penya de la Merla va arribar a ser subcampiona autonòmica darrere del Pamiesa València,
sí, sí,
infantil.
Sí, sí, sí. Ja, sí,
n'hi ha tantes circumstàncies i tantes anècdotes. L'activitat penyística interrompuda més que encara se fa avui en dia, i entre cometes, si podem, aquest any farem la 40a edició de les 24 hores de bàsquet.
Uh-huh.
Anècdotes podríem parlar-ne de mil i una. Des de l'any 81 estem al Raval del Carme, que inicialment era una casa vella, deshabitada, que era propietat d'una senyora que quan va faltar, pareix que ho va heretar una neboda que era monja dominica,
uh-huh,
i recorda que, pues, que els primers anys, quan s'arribaven festes, anàvem al convent i ens donaven la clau.
Claro.
Claro. Nosaltres, pues, d'aquella clau, pues, vam fer còpies. I després, quan s'acabaven les festes, a les monges es tornàvem la clau i tal. I elles deien, anem a veure què fan estos xiquets. Pues, ara és que nosaltres no estàvem, doncs elles al principi anaven a mirar si nosaltres doncs havíem fet alguna malesa en aquella casa. Quan van comprovar que érem joves, que teníem ganes de festa, però que
eren senderi, vaja, que eren...
Pues elles, diguem que al llarg dels anys se va crear una relació entre les monges dominiques i la penya de la Merla, que fins que se'n van anar ja fa uns quants anys, per les circumstàncies de les poques monges que quedaven, etc., pues, com dic, la relació va ser realment...
Eren unes més de la penya, vaja.
Sí, sí, nosaltres a festes es portàvem allí, pastetes allí, elles venien alguna que altra vegada, quan tenien algun problema, sobretot el president Sancho era un poc el no sé com dir-ho, l'arreglador de moltes coses del convent,
sí, sí.
Que elles tenien una reunió que venia molta gent, recordo una vegada que va anar el bisbe i molts capellans i no tenien prou cadires i taules, pues, les cadires i taules... D'on van ser? De la penya de la Merla. O sea, va ser una relació molt
curiosa, claro.
Entre unes monges dominiques de clausura i una penya festera.
Però, dona Conter, i sa gent que vos vau juntar, quantes coses heu aportat a la societat i quantes moments històrics que és bonic recordar i que per això bueno, pues estem recordant això perquè les monges dominiques pues possiblement ho sàpia molt poca gent i ho estàs contant,
sí.
I que aquestes cadires foren de la penya a la Merla pues t'ho dona compte.
Sí, sí, sí.
Pues José Pascual Colás, estaríem parlant, jo no sé, però supose que seguirem parlant i des de luego no perdre aquesta afició que se té i aquestes ganes que bueno, pues que tu te dones compte que, a més, en el teu càrrec que tens, que és un càrrec de responsabilitat, te dones compte que quines penyes aporten i quines penyes voldries que aportaren, no? I no aporten.
Sí, jo ho he comentat moltes vegades, un poc aquesta espineta de que crec que no qui tinga que reconèixer, d'una manera o altra, no ha acabat de reconèixer tota esta faena, este treball... humilment pense esta grandíssima aportació,
uh-huh,
de les penyes de Vila-real, com dic, no sols des del punt de vista fester, sinó de tantes i tantes
aportacions culturals, claro.
Uh-huh. La penya Moràpio, per exemple, jo sempre dic que el futbol sala a nivell nacional,
uh-huh,
li deu un monument a la penya Moràpio de Vila-real, que va ser la primera que va crear un campionat local de futbol sala, entonces li diem futbito,
uh-huh,
i que a partir d'ahí, pues bueno, allò va acabar en lo que crec que molta gent sap, la penya dels Faenats,
uh-huh,
el Todacres futbol sala i tantes coses, pues l'inici va ser, com dic, un campionat local que se jugava els caps de setmana en les escoles, els patis de les escoles de Vila-real, organitzat per una penya festera que se diu la penya Monapio.
I tot això sense ànimo de lucro, és dir, era tot això, era simple i llanament per contribuir a una cultura popular, perquè quan vingueren les festes de Sant Pasqual i les de la Mareu de Gràcia, tota la província fera cap ací a Vila-real, eh?
Sí, al llarg dels anys ens hem donat compte un poc d'això que tu acabes de dir. Al principi no se tractava de fer coses perquè ens donaran un reconeixement, se tractava de fer coses perquè tenies inquietuds de fer-les, tenies gust de fer-les, i també n'hi ha que dir que n'hi havia un camp molt gran a tots els nivells, diguem, per explotar i per explorar. Pues un poc, anem a dir, millor, sense donar-nos compte realment de la importància de moltes d'aquelles iniciatives que se van portar a la pràctica, però sí, que se van portar a la pràctica per una part de la població de Vila-real que tenien totes aquelles inquietuds, i moltes sorgides des de, entre cometes, simples penyes festeres, però que la paraula simple n'hi hauria que donar-li moltíssimes lectures.
José Pasqual Colás, de la penya a la merla, perquè avui eres aixina, eres José Pasqual Colás de la penya a la merla. Moltes gràcies per haver col·laborat en este relat de penyes de la població de Vila-real, i molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies.